L'informatiu de Mute. Informació diària i de la Terra de l'Ebre. Quatre comarques, 52 pobles. El recull diari de l'actualitat a les Terres de l'Ebre. L'informatiu de Mute.
Edita i presenta Domènec Ramal.
Què tal? Molt bona tarda, un dia més molt cordial, com és habitual diàriament, la salutació de benvinguda en este temps d'actualitat que conjuntament editem, sumant els esforços i el treball dels diferents serveis informatius de les emissores municipals associades a EMUTE. Som a dimarts, som a 11 de juny i com cada dia en el moment de començar aquesta crònica repassada a l'actualitat, introduïm el sumari de continguts i avancem algun dels temes que al llarg dels propers minuts desenvoluparem. Temes i qüestions de caràcter mediambiental són les que avui obriran aquesta crònica informativa del dia i ho farem destacant que Iniciativa per Catalunya Verds reclama al govern que aturi el projecte de regadiu del canal Xarta-Sénia per estudiar-ne la viabilitat. Més temes de l'àmbit mediambiental. Els Consells Comarcals del Montsià i del Baix Ebre volen estalviar més d'un milió d'euros amb la creació d'un ens únic per gestionar les polítiques ambientals. Després d'haver demanat en diverses ocasions a Medi Ambient que fes el manteniment del camí de Sirga des d'Amposta a Balada, al Ministeri, l'Ajuntament Ampostí ha decidit ara d'invertir 4.000 euros per tenir en condicions aquesta via vora el riu molt utilitzada pels ampostins. Des d'Alcanar, avui passarem balanç a la celebració el passat divendres de la 14a trobada que els alumnes de les tres escoles que formen la ZER Mediterrània van compartir, com diem, divendres passat, una jornada en la que hi van participar més d'un centenar d'alumnes de les Cases, el Poble Nou i els Muntells. Èxit d'assistència a la 19a edició de la Diada dels Fideus Rossejats i del Peix Blau a l'Ametlla de Mar, una diada gastronòmica emblemàtica de la Cala que enguany va vendre fins a 900 degustacions de fideus i tapes de peix blau. I a Deltebre, ultimen detalls i preparatius per a la celebració de la 9a edició del Festival Deltebre Dansa. Per últim, avui acabarem amb un record per als estudiants i destacant que comencen les proves de la selectivitat, les proves d'accés a la universitat, prop de 2.800 alumnes de la demarcació de Tarragona, inclosos els de les Terres de l'Ebre, avui comencen aquests 3 dies d'examinació. Són les qüestions més destacades d'un temps d'actualitat que, de seguida, i si us interessa, us comencem a explicar aquí, a l'informatiu EMUTE.
El Consell Comarcal del Baix Ebre us ofereix aquest espai.
Obrim la crònica informativa de la jornada. Ho fem avui amb la primera de les qüestions que us avançàvem en titulars i parlant d'Iniciativa per Catalunya Verds, que reclama al govern de la Generalitat que aturi el projecte de regadiu del canal Xarta-Sénia per estudiar-ne la viabilitat. Els ecosocialistes reclamen que es posi en marxa la primera fase ja construïda i admeten ara que la solució del canal telescòpic no seria suficient per evitar un transvasament. Des de la Plana Ràdio, Josep Roig.
Doncs sí, Iniciativa per Catalunya Verds també ha reclamat al govern que aturi les obres del regadiu del canal Xarta-Sénia per poder analitzar la seva viabilitat econòmica i ambiental. Arran la difusió de l'informe de la Fiscalia General de l'Estat que qüestiona el projecte i l'identifica amb un possible trasvasament de l'Ebre, els ecosocialistes han presentat una proposta de resolució al Parlament demanant concretament que es posi en marxa la primera fase ja construïda al mateix temps que encarreguen una auditoria sobre la seva execució. Creuen que cal redimensionar el regadiu a les necessitats reals dels pagesos i reconeixen, després de defensar-lo quan estaven al govern, que el canal telescòpic no evitaria un possible trasbassament. Escoltem la diputada d'Iniciativa per Catalunya Verds, Hortènsia Grau.
El que passa és que ara, vist l'informe, i de fet la plataforma sempre ho havia anat denunciant, que amb això ells tenien raó de que el tub telescòpic potser no... Pues que sempre era aquella temor de que fos reversible, no? De que no era prou garantia. Nosaltres, clar, mentre estàvem a govern, teníem clar que era el tub reversible i sobretot era la voluntat del govern d'Esquerra de no autoritzar cap trasbàs d'aigua. Bueno, en el moment en què canvia tot, canvia el govern a Catalunya, però també canvia sobretot el govern a Espanya, Nosaltres sabem quina, o podem preveure quina serà la voluntat del govern de Catalunya, que ens sembla que cada vegada està més amb el tema de l'aigua, no? Per les declaracions que fa el conseller, però en canvi la voluntat del govern d'Espanya també la tenim clara. Mireu, llei de costes, nuevo plan hidrológico, no ens sortim en el cabal ecològic.
La proposta registrada al Parlament per la diputada Hortènsia Grau entronca amb les conclusions de la Fiscalia General de l'Estat, difoses per la Plataforma en Defensa de l'Ebre i que s'han incorporat a les diligències prèvies obertes als jutjats de Tortosa, segons les quals la dotació de 72 hectòmetres cúbics anuals d'aigua per al regadiu resulta excessiva i generaria excedents de 21 hectòmetres cúbics respecte a una previsió més ajustada per fer front al rec de suport de les oliveres i transformació en cítrics. El càlcul adoptat, sosté la diputada, està basat en un cens de pagesos i superfície que no és real, atès el desconeixement de l'actual nombre de propietaris que assumirien efectivament el cost de regar els seus camps i amb quina finalitat. La impossibilitat de que els agricultors puguen fer-se càrrec del cost de portar aigua als seus camps per regar, fent el paral·lelisme amb el cas del Segarra-Garrigues, podria obrir la porta a una venda d'aigua al País Valencià amb un trasbassament. És per això que la diputada d'Iniciativa reclama l'aturada del projecte per encarregar una auditoria sobre la seva viabilitat.
Parem un moment, fem una auditoria, mirem realment, sapiguem realment quants pagesos apuntaran al rec, que és que aquí és el gran misteri. No tenim fet aquest cens. I a partir d'aquesta auditoria, d'aquesta anàlisi, mirem les solucions tècniques que dona l'informe, a partir d'aquí replantegem-nos-ho. Perquè, clar, dels 20 i pico milions d'euros que van al territori com a inversió, el que no pot ser és que 19 se'n vagin a aquesta obra, quan hi ha moltes més obres que necessiten.
Finalment, la diputada ecosocialista va precisar que no es tracta de fastiguejar els pagesos. En aquest sentit, la mateixa proposta de resolució reclama també que es posi en marxa la primera fase ja construïda entre Xerta i la pedania tortosina del Regués. En aquest sentit, i davant el problema que suposa el cost de l'aigua, plantegen que el govern ajudi els regants a negociar amb les companyies elèctriques per abaratir les tarifes i facilitar crèdits tous per poder començar a distribuir l'aigua als camps d'aquesta àrea.
Segons un informe del Consell de l'Audiovisual de Catalunya, la ràdio local és la segona més escoltada del nostre país. Si vostè vol promocionar o anunciar el seu negoci, comerç o establiment per la ràdio municipal, estarà fent una molt bona inversió. El seu missatge arribarà a totes les Terres de l'Ebre. Anuncies a la seva emissora municipal. Som la segona ràdio més escoltada a Catalunya. Informi-se'n a l'emissora municipal més propera a vostè. També es pot anunciar en cadena la programació conjunta de l'Associació d'Emissores Municipals de les Terres de l'Ebre, la Ràdio Municipal, la veu dels nostres pobles.
...52 pobles d'actualitat. Les quatre comarques al dia. L'informatiu en mute.
No deixem de parlar de qüestions de caràcter mediambiental i ho fem perquè els Consells Comarcals del Baix Ebre i el Montsià posaran en marxa a partir del gener de 2014 un nou ens únic per a la gestió de les polítiques ambientals locals que ha de permetre estalviar 1 milió d'euros anual respecte al funcionament de l'actual estructura. La nova entitat de titularitat pública i en la qual inicialment no hi participen els Consells Comarcals de la Terra Alta i la Ribera d'Ebre, que havien pres part en les negociacions prèvies, estarà estructurada en 4 àrees oferint serveis que demanden els ajuntaments i siguen viables econòmicament. Bona part de la menor despesa provindrà de la reducció de costos en la gestió de l'abocador del Mas de Barberans un cop acabada la seva ampliació. El president del Consell Comarcal del Baix Ebre, Lluís Soler, anunciava que ara, amb la fusió, desapareixen un total de 5 consorcis que actuen al Baix Ebre i el Montsià.
La nostra intenció és que 5 figures jurídiques que actualment estan operant a Terres de l'Ebre desapareguen. 5, que seria el Consorci dels Serveis Agroambientals de les Comarques del Baix Ebre i Montsià, que tots sabeu que és l'OCODE, el Consorci de Residus del Baix Ebre, el Consorci de Residus del Montsià, el Consorci de la Serra del Baix Cardó i del Tossal de Montagut i el Consorci de la Serra, en este cas, de l'Espai Natural del Montsià. Estos, d'entrada, serien segurs que s'englobaria totes les funcions, no els consorcis, sinó les funcions en este ens ambiental, sempre i quan, com hem dit, siguen serveis demandats dels propis ens locals i siguin serveis que puguin tindre una viabilitat i una sostenibilitat econòmica.
Soler explicava també que s'ha convidat la Ribera d'Ebre i la Terra Alta a formar part d'aquest nou ENS que també vol prestar serveis a ENS locals més enllà del territori.
També s'ha convidat, en aquest cas, al Consell Comarcal de la Ribera d'Ebre i al Consell Comarcal de la Terra Alta per a poder, si ho creuen oportú, formar-ne part, ja sigui ara, ja sigui d'aquí un mes o ja sigui quan les coses estiguen més avançades. I, a banda de tot això, aquest ENS de Polítiques Ambientals que comptarà en un capital humà i tècnic molt professionalitzat en àmbits molt especialitzats dels temes ambientals, el que volem també és que, tot i que l'àmbit territorial de referència i d'ENS participat sigui les Terres de l'Ebre, també altres ens locals de la resta de Catalunya puguen aprofitar, en aquest cas, els coneixements tècnics i el capital tècnic de lo que formarà este ens de polítiques ambientals i també poder prestar serveis més enllà de les Terres de l'Ebre, ja sigui en matèria de sanejament, ja sigui en matèria de residus, ja sigui en matèria de protecció civil, ja sigui en matèria de tot allò que formarà part de la cartera de serveis del nou ens de polítiques ambientals.
Per la seva banda, el president del Consell Comarcal del Montsià, Joan Martín Masdeu, argumentava que l'ampliació de l'abocador del Mas de Barberans ha permès d'impulsar la fusió de les polítiques ambientals de les dues comarques, integrant-hi també el CODE.
En el seu moment, tota aquesta idea de la fusió o de la unió de les dues comarques, que després se pot ampliar a les quatre comarques de les Terres de l'Ebre, van encaminat a aprofitar, sabeu, que properament, jo calculo que a finals de mes o com a molt tard, a mitjans de juliol, ja serà una realitat l'ampliació de l'abocador del Mas de Barberans. Una vegada ja tenim possibilitat que aquesta infraestructura pugui acollir les escombraries, la fracció resta, tant del Baix Ebre com del Montsià, és quan podem ja aquest tema tirar-lo endavant definitivament. En el seu moment se va estudiar la possibilitat de fer economia d'escala i ajuntar les dues comarques, les seues escombraries. Però després, veient que els serveis que presta el CODE són comuns també per als dues consorcis de residus, tant del Rebé com del Montsià, enteníem que era bo també implicar en aquest nou ens a los serveis que actualment s'estan prestant pel CODE.
Segons una informació que avui publica l'Agència Catalana de Notícies, els dos presidents dels Consells Comarcals que acabem d'escoltar van compareixer ahir públicament en roda de premsa per donar tots els detalls de l'acord de la creació d'aquest nou ENS, la negociació del qual s'ha allargat durant mesos i que finalment ha estat esperonada per les demandes de diversos partits polítics del territori. D'acord amb l'estudi que els Consells haurien encarregat a una empresa que ja ha fet un treball similar per a la Cerdanya i l'Alt Urgell, la fusió dels diversos consorcis i serveis ambientals podria suposar, en aquest cas, un estalvi de costos d'1.045.000 euros. Bona part d'aquesta xifra, més de 800.000 euros, provindria de la gestió integral dels residus de les dues comarques. Un cop es posen marxa aquest proper estiu l'ampliació de l'abocador del Mas de Barberans.
L'actualitat diària a l'informatiu EMUTE.
I el recorregut informatiu de la jornada passa avui també per Amposta, després d'haver demanat en diverses ocasions al Ministeri de Medi Ambient que fes el manteniment del camí de Sirga des d'Amposta a Balada. Ara, l'Ajuntament d'Amposta ha decidit d'invertir 4.000 euros per tenir en condicions aquest camí vora el riu molt utilitzat pels ciutadans ampostins. Des d'Amposta Ràdio, Manel Ramon.
L'Ajuntament d'Amposta ha habilitat una partida específica per netejar el tram del camí de Sirga, un camí força utilitzat per la gent d'Amposta i de la comarca del Montsià que correspon al terme municipal de la ciutat des d'Amposta fins a Balada. Els treballs que ja es van iniciar el dissabte al matí consistiran en la neteja de brossa, branques i vegetació. El pressupost de neteja integral és de 4.000 euros i s'hi ha iniciat aquesta setmana amb la finalitat que el camí estigui plenament condicionat de cara a la bicicletada popular que es farà el proper dia 15 de juny. L'Ajuntament està estudiant pressupostos de manteniment del camí, ja que el camí, que és propietat del Ministeri de Medi Ambient, no és en cap moment mantingut per l'Estat i s'està convertint en una zona molt deixada. Això ho explicava Paco Paz, que és el regidor de Turisme.
Pues bueno, sí, l'Ajuntament d'Amposta invertirà uns diners, que la veritat és que no sabem d'on, per l'arreglo del camí de Sirga, perquè des de fa quasi dos anys que s'estan fent les demandes oportunes al Ministeri de Mig Ambient de Madrid i no hi ha manera de que el Ministeri, que és la propietat del camí de Sirga volgué fer-se encàrrec del manteniment, no? I aprofitant la bicicleta que es fa aquest dissabte, pues, l'Ajuntament ha decidit que anyaria prou el tema este, que al final faríem una actuació i arreglaríem el camí de la herba que ha anat creixent i dels arbres que han anat fent més grans les seves rames.
Cal destacar que el Ministeri de Medi Ambient de moment sols ha fet càrrec d'una petició de l'Ajuntament que feia referència a la reparació de les tanques que es van enfonsar a causa de la crescuda de l'Ebre pels darrers episodis de pluges, però que en cap moment des de fa anys en fa càrrec de la neteja d'herbes d'aquest camí a la vora del riu.
Gràcies, Manel. Parlem ara de temes relacionats amb l'educació, però també amb el lleure, perquè el passat divendres se celebrava la 14a edició de la trobada de la ZER Mediterrània, la zona escolar rural que inclou les escoles de les cases, l'escola Marjal, l'escola del Poble Nou del Delta i l'escola 16 de febrer dels Muntells. Tota una jornada en la que hi van haver diverses activitats escolars, lúdiques, però també formatives o festives, així com la celebració d'un dinar de germanó. De tot plegat en parlava la regidora d'Ensenyament de l'Ajuntament d'Alcanar, enguany població anfitriona d'aquesta trobada, Mari Carme Navarro.
L'escola Marjal de les Cases forma part d'una escola rural, la ZER Mediterrània, i com cada any, a final de curs, se fa una trobada on participen tots els xiquets i xiquetes de les tres escoles, de l'escola Marjal de les Cases, de l'escola dels Muntells i de l'escola del Poble Nou. Enguany ha tocat fer la celebració a les cases, que en aquest cas vam decidir ensenyar una miqueta del patrimoni municipal i organitzar tot el dia, en totes les activitats, a l'Ermita del Remei. Van participar un total de 106 alumnes, en tots els seus mestres i mestres dels tres col·les, els profes que estan a cada una de les escoles i també aquells que comparteixen. Van participar també les AMPES, vam invitar les AMPES de les altres dues escoles i vam poder organitzar la festa gràcies a la col·laboració de l'AMPA de l'Escola Marjal de les Cases i d'una colla de monitors i monitores que van organitzar les activitats lúdiques que es van dur a terme allà dalt a l'ermita.
Unes activitats que, com explicava la regidora, es van celebrar al voltant de l'ermita del Remei i de la qual ens en detallava alguns dels actes, algunes de les propostes organitzades.
La programació que havíem preparat i que de fet vam poder dur a terme perquè el temps així ens ho va permetre, ens va acompanyar, va ser una visita a la muleta per als més grans i els més petitets se van quedar a la primera caseta on van fer d'arqueòlegs buscant unes peces que les arqueòlogues del Museu Terres de l'Ebre els van amagar per a que ells poguessin posar-se una mica al paper de lo que són els arqueòlegs a les troballes quan estan treballant allí a la muleta. Vam dinar tots junts, la veritat és que el dia va anar fantàstic perquè, ja com he dit abans, va acompanyar el dia i sí que s'ho van passar molt bé en totes les activitats que els vam organitzar. Jo crec que l'Escola Marjal, en tot el temps que va invertir en l'organització juntament en la regidoria d'ensenyament, doncs estem contents de poder ensenyar a la resta o a gent de les Terres de l'Ebre doncs una miqueta del nostre patrimoni.
Les activitats del matí van donar pas a la celebració d'un gran dinar de germanor en el qual hi van participar les més de 150 persones involucrades en aquesta jornada, entre alumnes, representants de les associacions de pares, representants polítics municipals i també professors i monitors. Un dinar, després del qual, amb el repartiment d'obsequis, es va procedir ja al retorn als punts d'origen de tots els participants en aquesta 14a trobada de la ZER Mediterrània.
Jornades gastronòmiques del Peix Blau, del 7 al 16 de juny a l'Ametlla de Mar. Menús a 18, 25 i 38 euros als restaurants del Club de Gastronomia. I als bars de Tapamar, tapa blava més copa de vi D.O. Terra Alta a 2,50 €. Jornades gastronòmiques del Peix Blau, del 7 al 16 de juny a l'Ametlla de Mar. Organitza l'Ajuntament de l'Ametlla de Mar amb la col·laboració del Club de la Gastronomia, la Confraria de Pescadors i la D.O. Terra Alta.
L'informatiu Emute.
Anem ara cap a l'Ametlla de Mar per parlar de l'èxit d'assistència que diumenge passat va suposar la 19a diada dels fideus enrossejats i del peix blau. En aquesta diada gastronòmica emblemàtica de la Cala, enguany es van vendre fins a un total de 900 degustacions de fideus i tapes de peix blau que es van acompanyar amb vins de la denominació d'origen de la Terra Alta. Des de la Cala Ràdio, Olga Tomàs.
En el marc de les jornades gastronòmiques del peix blau a l'Ametlla de Mar, que tindran lloc fins al 16 de juny, aquest diumenge celebrà la 19a diada dels fideus rossejats i del peix blau a la localitat. Una diada gastronòmica consolidada al municipi que comptava amb el tradicional concurs de fideus rossejats. Els guanyadors van ser Calixto Brull, Marc Estrada, Elena Font, Joan Bardí, Joan Hidalgo
i Rita Pereira de Castro.
A més, es van vendre fins a 900 degustacions de fideus i tapes de peix blau que es van acompanyar amb vins de denominació origen Terra Alta. Tots aquells que van adquirir els tíquets de les degustacions van comptar amb l'obsequi d'una copa de vidre i la cassoleta de fang. Per tant, una jornada on el temps finalment va aguantar i on els assistents van poder gaudir del tipisme mariner de la Cala vora el mar. Andreu Martí és l'alcalde de l'Ametlla de Mar.
Jo també parlaria no només d'èxit, sinó que parlaria d'algo molt important, que és la complicitat, la suma d'esforços que s'ha anat consolidant amb aquesta jornada del peix blau, una jornada dels fideus, la 29a edició, enguany coincidís també amb les catifes de Corpus, amb una espectacular festa del mar amb la nàutica i amb totes les empreses dedicades al sector, i per tant aquesta complicitat que hi ha, tenint en compte les nostres tradicions, els nostres arrels, i procurant innovar i fent que tothom hi participi, doncs, com tu dius, és motiu d'èxit, clar.
Vicent Martí és el regidor de Turisme.
Sí, força satisfet, el que deia l'alcalde, de la complicitat de tota la gent de l'Ametlla, que crec que és important. L'important és sumar i que tots participéssim. Restauradors, bars, tothom. Estem també molt contents de com ens ha funcionat el tema de l'estació nàutica en la Festa del Mar, que han portat més de 600 crios a fer activitats de la mar, i repetim el mateix, no? Un èxit, i agrair a tota la gent la seva col·laboració.
La jornada coincidia amb la segona Festa del Mar, organitzada per l'Estació Nàutica Costa Daurada, amb tota mena d'activitats nàutiques com el tunatur, submarinisme, paddle surf, excursions marítimes, caiacs, demostració de vela llatina, BTT, raqueros, hobbycat i també l'espectacular flyboards. Joan Muñoz és el president de l'Associació de Vela Llatina de l'Ametlla de Mar, que també participa en aquesta segona Festa del Mar.
Bueno, vam començar ara ja fa 8 anys, vam fer la primera trobada amb el Dia del Pescador i a partir de llavors cada any hem anat fent una trobada i venen embarcacions des de València fins a la Costa Brava i mirem de cada cop donar-li més importància i més coneixement del poble i de la seva història.
També durant aquest diumenge hi va haver la trobada del patchwork vora el port, on es van mostrar autèntiques obres d'art. Recordem que durant les jornades gastronòmiques del peix blau, del 7 al 16 de juny, els 13 restaurants participants del municipi han elaborat una proposta amb menús per 18, 25 o 38 euros. Paral·lelament, es repeteix a la localitat l'experiència del tapamar, en aquest cas tapa blava, on 15 bars ofereixen les tapes amb peix blau i una consumició per 2,50 euros.
Gràcies, Olga, i dels balanç i la valoració d'unes activitats ja celebrades el passat cap de setmana, passem a avançar-ne unes altres previstes per a un futur immediat. I en este cas, per fer-ho, hem d'anar cap a Deltebre, perquè el Festival Deltebre Dansa es troba ja estos dies ultimant en detalls de la celebració de la seua 9a edició. Des de Ràdio Delta, Lluïsa Bertomeu.
De l'1 al 14 de juliol tindrà lloc el Festival Deltebre Dansa 2013, un esdeveniment dirigit pel ballarí coreògraf Robert Olivan, que es va crear el 2004 i que torna a incloure actuacions de circ, dansa i música. La formació continua sent un dels pilars del Deltebre Dansa. Els 150 alumnes inscrits de 35 nacionalitats diferents participaran en una trentena de tallers exclusius impartits per ballarins i coreògrafs de tot el món. A la presentació del Deltebre Dansa, l'alcalde de Deltebre mostrava el seu orgull perquè l'esdeveniment s'hagi convertit en una realitat palpable i important. Gervas i Aspa.
Realment avui, si s'associa internacionalment el poble de Deltebre, el municipi de Deltebre, és senzillament per aquest festival internacional, aquest festival que consta d'una cosa primordial i principal, que és el que és indispensable per a qualsevol cosa que vulguis fer a la vida, que és passió. Si no hi ha passió, si no hi ha convenciment de que això és possible, si realment no mos ho creiem el que anem a fer, Si realment ho fem com una cosa més, evidentment les coses no funcionen. Realment crec que Roberto en això significa perfectament aquest procés i això ha sigut una de les voluntats més grans tant de l'Ajuntament com en aquest cas de Roberto. No?
Per la seva banda, el regidor de Cultura de Deltebre subratllava que el festival continua sent un projecte ambiciós i amb projecció de futur tot i la crisi del moment. Joan Alginet.
El festival Deltebre Dansa jo crec que entra clarament als nostres propòsits i a la nostra metodologia de model cultural de municipi que volem i que defensem. S'engloba a la perfecció en el projecte cultural que estem engegant a terme, que hem fet ja durant aquests dos anys i que farem els dos anys que venen, d'aquesta marca Cultura del Tebre, que no es resigna a que el Tebre sigui un municipi de referència en molts àmbits dels aspectes culturals, però sobretot en la dansa contemporània i la dansa lligada a la nostra particular idiosincràsia. I a partir d'aquí jo crec que cada vegada ens fa sentir més orgull i més il·lusió d'este projecte.
Finalment, el director i coreògraf Roberto Oliván insistia en el fet de donar a conèixer als participants altres realitats culturals del municipi.
M'agradaria afegir la part que a mi em pertoca i és la part de contacte en realitat que ja estic tenint amb tots els participants, els futurs participants que tindrem, però també els que han passat pel festival. És curiós quan estic treballant per fora, per l'estranger en algun lloc, per exemple ara mateix venint de Puerto Rico, que la gent parla de Deltebre com algo molt, molt, molt referencial de les arts escèniques. Estem parlant de dansa també, un detall, també parlem de les arts del circ també. Llavors, això és una de les coses de les que penso que és molt important remarcar de tot això que està passant d'este festival. I tothom ho parla com un esdeveniment on se compartix, aprofitant que tenim tot este ressò i aquesta atenció de l'estranger. M'ha agradat aprofitar, donar a conèixer coses locals, grups, esdeveniments i forces que tenim, potencials que tenim aquí a les Terres de l'Ebre.
Amb la voluntat d'apropar el Deltebre Dansa a la ciutadania, el festival ha programat per a cada nit una vintena d'espectacles de música, circ i dansa, a més de tallers d'iniciació a la dansa, al zumba i també al hula hop.
L'actualitat diària a l'informatiu EMUTE.
I avui, a l'hora d'acabar, des de l'informatiu de les municipals de les Terres de l'Ebre, parlem també de qüestions relacionades amb l'ensenyament i en este cas ho fem enviant un missatge d'ànim als prop de 2.800 alumnes de la demarcació de Tarragona, 30.250 en el conjunt de Catalunya, que a partir d'avui i durant 3 dies celebren les PAU, les proves d'accés a la universitat, la popularment coneguda selectivitat. Són un total de 16 tribunals repartits a la nostra demarcació en 3 ciutats, Tarragona, Reus i Tortosa. Concretament, les proves han començat a les 9 d'aquest matí amb l'examen de llengua castellana i literatura fins a les 10:30. Just després, a partir de les 11, era el torn de la llengua catalana i literatura fins en 2:15. A partir de la 1 i fins 2:45 eren exàmens ja avui de matèries específiques de cada modalitat, disseny, matemàtiques aplicades a les ciències socials, ciències de la terra i el medi ambient. A la tarda, a partir de 3:45, els exàmens seran també específics de literatura catalana i dibuix tècnic. En total, els alumnes s'han d'examinar en 2 fases, la general, que és obligatòria i que consta d'un total de 5 exàmens, i la fase específica, que serveix per a tots aquells que vulguin apujar nota i que és voluntària per a tots els perfils d'alumnes.
L'estat del temps. La previsió meteorològica.
Pronòstic que ens porta un augment de les temperatures avui que ja s'està notant. De fet, a aquesta hora, respecte a fa 24 hores, les temperatures són entre 2 i 4 graus, en general, més altes que les d'ahir. Per tant, doncs, avui màximes més elevades, demà una mica més, i en dies posteriors s'accentuarà aquest augment de temperatures fins a valors que el proper cap de setmana podrien voltar els 30 graus a gran part de Catalunya i fins i tot els 35 en zones interiors. Evidentment, és aviat per confirmar aquest i d'altres aspectes. De moment, a curt termini, aquest migdia, aquesta tarda, presència encara d'alguns núvols prims, van a menys a moltes comarques. La tendència és que la tarda sigui assolellada amb nuvolades al Pirineu i Prepirineu i sense descartar algun ruixat, però de caràcter molt aïllat a la serralada pirinenca.
Com és habitual, diàriament el temps i la seva previsió ens han acompanyat a la recta final. Un dia més d'aquesta repassada a l'actualitat, que és l'informatiu de les municipals de les Terres de l'Ebre. Dimarts 11 de juny, com cada dia, el control i l'edició dels continguts han anat a càrrec de qui us ha parlat, Domènec Ramal. A l'hora d'acabar, res més, tan sols ens queda agrair-vos la vostra companyia i confiança a l'hora d'informar-vos, escollint una municipal de les Terres de l'Ebre, i emplaçar-vos a la nova cita que, si desitgeu, compartirem demà, a la mateixa hora i al mateix dial. Fins llavors, bona tarda.
Consell Comarcal del Baix Ebre, al servei de les persones.
L'informatiu de Mute, un programa realitzat pels serveis informatius de les emissores municipals a les Terres de l'Ebre i Mute.